for falling for you. Hasta la vista, baby. Molt bona tarda, són les 17 hores, avui és diumenge, comença Música per al Record. Molt bon diumenge a tothom. Avui, dia 8 de maig, doncs reemprenem la nostra marxa a Música per al Record després d'una setmana de pausa motivada, com sabeu, per les retransmissions esportives. Doncs amb l'alegria d'aquest retrobament encetem el nostre programa, com sempre, doncs dient-vos quins són els moments significats de la data que avui tenim, 8 de maig. Avui es commemora el Dia Mundial de la Creu Roja i de la Mitja Lluna Roja. En aquest dia, però de l'any 1828, va néixer Henry Dunant, el pare fundador del moviment. Ell va documentar el terrible patiment que va presenciar a la batalla de Solferino a Itàlia l'any 1859. El seu llibre, Memòria de Solferino, doncs va donar lloc a una visió humanitària i portar a la creació de societats voluntàries de socors amb el propòsit de que els ferits en temps de guerra rebessin assistència sense distinció alguna. Amb el temps, aquesta idea evolucionó fins a transformar-se en l'actual moviment internacional de la Creu Roja i de la Mitja Lluna Roja. També avui, no sabem si relacionat no per la era, però sí possiblement pel motiu bèl·lic, se commemora també el dia de la victòria en Europa. El 8 de maig de 1945, data en la que els aliats de la Segona Guerra Mundial varen acceptar la rendició incondicional de l'Alemanya nazi i, per tant, la derrota de les potències de l'Eix en el teatre europeu. Després del suïcidi d'Adolf Hitler, durant la batalla de Berlín, la rendició alemana fou firmada per el coronel general Alfred Jodi, després de que fos autoritzat per el seu successor, Karl Dönitz. A l'acte de rendició militar es va signar en la caserna general de Dauch. Eisenhower, comandant suprem aliat en Europa, el 17 de maig, en Reims, França. I el 8 de maig, el mariscal alemany Wilhelm Keitel doncs va signar la rendició incondicional de la Wehrmacht en la seu de la Unió Soviètica en Karlshorst, Berlín. Dit tot això, doncs, només apuntar-vos una, no sé si és curiositat o és anecdòtic. Hem dit, doncs, que se celebra aquest dia de commemoració de la victòria un 8 de maig. I, bueno, no sé on he llegit que el dia 9 de maig se celebra, doncs, a la Federació Russa. Cosa que, bueno, donades les circumstàncies internacionals, esperem que serveixi d'alguna cosa. Dit això, el 22 de novembre de 2004, ja molt més cap aquí, l'Assemblea General de les Nacions Unides, en la resolució que va fer els dies 8 i 9 de maig sobre les jornades de record i reconciliació en honor dels que varen perdre la vida a la Segona Guerra Mundial, doncs sabem que avui també es commemora aquest fet. Per cert, afegir, per acabar aquest apartat, que avui a Espanya es commemora el Dia Internacional del Becari. El becari, sí, aquesta figura que encara existeix i que, bueno, que inclús penso, no sé si estic equivocat, que ha estat objecte quotidianament i des de fa molt temps objecte de diverses mesures o mides, com es vulgui, mesures, entenc, de tipus laboral. Aquella gent que de forma tradicional doncs treballava per empreses i a vegades per institucions públiques doncs per aprendre un ofici, una professió o per practicar-la i que moltes vegades tenia uns contractes precaris. No sabem com estarà avui dia. En fi, en qualsevol cas, avui és el seu dia i té un caire internacional. Dit això, i molt ràpidament, doncs passarem a dir, com tenim per costum, quins són el santoral del dia d'avui, diumenge, com dic, 8 de maig. Així tenim que se celebren aquelles persones, Nuestra Señora de Luján, Nuestra Señora de Cuapa, San Acacio de Bizancio, San Arsenio de Estete, San Bonifacio IV, Papa, San Desiderato de Burgues, San Dionisio Obispo, San Gibriano, San Eladio de Auxerre, San Metron, San Pedro de Tarantasia, San Víctor de Milán, San Guiro i companys, i Beats Amado Ronconi, Ángel de Masaccio, Luis Rabatà, Beata Maria Catalina de Sant Agustí i, bé, finalment, la Beata Ulrica Nisc. No cal dir, com sempre fem, que tots aquells que avui celebrin la seva onomàstica rebin de part nostra i de tota l'emissora la més sincera felicitació. Bueno, fet tot aquest doncs introductori, si us sembla bé, anem a fer una mica de recordança d'allà on ens vàrem quedar l'últim dia que vam fer programa. Si mal no recordo, voldria pensar de que ens vam quedar doncs presentant únicament el nom d'un grup, un conjunt, en aquest cas, músic instrumental. Us en recordeu d'aquella definició? Músico-vocal, músico-instrumental. Ens diran repipis, com es deien aleshores, però bueno, el cas és que ho podem definir així. Doncs presentàvem, com dic, un grup que es deien Los, es diuen, bueno, suposo, això ja veurem, de que no ho tinc massa clar, perquè és veritat que, almenys personalment, no tinc masses notícies amb l'actualitat, però, si més no, com dic, no tenim constància de que no sigui així, de que no existeixin. Però, com dic, els vam presentar, vam dir únicament el nom i, seguidament, vam escoltar un dels seus temes que, doncs, d'un punt de vista personal, des d'un punt de vista personal, considero que va ser el seu primer gran èxit. La cançó que vam escoltar, el tema, es deia Los Cuatro Muleros. Avui, doncs bé, el reprenem, no?, aquest tema, aquest conjunt, i, lògicament, el que volem fer és veure doncs com s'ho van muntar i una miqueta més de dades sobre la seva trajectòria musical. Els Pequeniques Fou és, diguem-ho així, per entendre'ns, un grup musical espanyol que va néixer l'any 1959, integrat per cantants i músics espanyols, colombians i filipins, i format per alguns alumnes de l'Institut Camilo de Maestu, liderats per els germans Alfonso i Lucas Sainz. Per al grup han passat múltiples personalitats del pop, dels anys 60, tal era el cas de Juan Pardo, Júnior, Eddie Guzmán, Felipe Alcover, Pepe Barranco, els ja anomenats germans Alfonso i Lucas Sainz, Toni Luz, Pablo Argote, Pepe Nieto, Jorge Matei, Félix Arribas, Vicente Gasca, Ignacio Martín Sequeros, Salvador Domínguez, Álvaro Serrano Calderón, Pedro Luis García Vega, e inclús, tenim aquí anotat, i així és, que va participar Luis Eduardo Aute. El grup va començar, doncs, comptant amb un vocalista entre les seves files, com tots recordareu, si alguna vegada, crec que sí, hem escoltat algun tema d'aquest grup. I va realitzar versions en castellà de temes rock i de rock and roll anglosaxó, adaptant aquest estil a algunes cançons tradicionals espanyoles. Però, després de l'èxit de la seva versió de Los Cuatro Muleros, doncs, a mitjans dels anys 60 van optar per conformar-se, per donar-se la forma, diguéssim, perquè ho entenguem millor, com un grup dedicat exclusivament al rock instrumental. Lògicament, doncs, hem parlat de Los Cuatro Muleros i ja acabem de dir que és el tema que vam escoltar l'altre dia. Per tant, avui, doncs, el que farem és escoltar un altre tema, ja que els hem presentat, han donat un petit esbós del que era el grup. Anem a escoltar un altre tema d'ells, en aquest cas de l'any 1966, i que duia per títol, que crec que molts recordareu, i que, si no menteixo, era una cara B amb un single dels que van editar, a part dels seus àlbums, perquè, com sabeu, ells van fer algun LP, i un, precisament, no vull mentir si va ser de l'any 66, doncs estava aquest tema. Per tant, anem a escoltar Trapos Viejos. Sembla bé? Doncs anem cap allà a escoltar aquest tema. Bueno, realment era un tema que tenia els visos, potser a la flaire, de ser divertit, el ritme almenys ho era, i estava passant draps vells, no?, traduït al nostre idioma. Possiblement sí, una cançó que té 60 anys sobtaria o sorprendria que fossin nous. El que no sobta és que siguem bona música i bona instrumentació, teníem un conjunt en aquells anys, que ja, doncs, apuntava molt alt. En juny del 1965 varen ser taloners del grup de The Beatles en el concert que es va oferir a Madrid després del desembarcament d'aquest grup anglès a Espanya. El seu primer gran àlbum instrumental de l'any 1966, i que crec que ja ho hem dit abans, ens hem avançat potser. I en ell es recullen els grans èxits com Lady Pepa, Frente a Palacio, o Hilo de Seda, entre altres. Altres temes que van ser cèlebres de la seva carrera musical el van conformar temes com Robin Hood, el ritme de concert, Embustero i Ballarín, produïda per Tony Brito, i també una altra, que us en recordeu també, que era Sombras y Rejas, Arena Caliente i Cerca de las Estrellas. Com veiem, doncs va ser un any, un disc molt prolífic, amb una sèrie de temes, que és fàcil que haguem escoltat anys després per altres, per ells mateixos, i per la ràdio, o potser tenim o gaudim de tindre el vinil. Bé, arribat fins aquí, doncs crec que és bona hora perquè els tornem a escoltar. I precisament ho farem amb un tema que ja hem nomenat. Es diu Embustero y Bailarín, un tema que realment, en fi, espero que ho recordeu, i que us aflori també aquesta mitja rialla a l'escoltar-la, no? La nota i la música d'aquesta cançó. Anem a sentir-la. Aquesta, com hem dit, està en el vinil, tot i que l'èxit com a tal d'aquest tema, doncs amb single, ja amb disco, diguéssim, en solitari, sol, doncs va sortir l'any, o va triomfar l'any 1967. Anem a escoltar, doncs, Embustero i Bailarín. que us ha semblat, eh? Quan us deia abans de que us aflorés una rialla és perquè al veure el nom i recordar-me de la música m'ha vingut a la memòria que el primer cop que la vaig escoltar em vaig imaginar al sentir la música doncs a l'Arlequí ballant-la i em va semblar que era prou realista en, en aquesta imatge i d'aquí que he pensat de, bueno, és que és una música doncs, mig bufa, no?, d'alguna manera. Però molt interessant la cançó i èxit de l'any 1967. Bueno, hi havia més cançons. Estic mirant per aquí i, per exemple, doncs veig Palomitas de Maíz, una versió del tema de 1969 de Popcorn, original d'un estadounidenc d'origen alemany, que era Gerson Kingsley, que fou l'últim dels seus grans èxits, en aquest cas, per als que diem, ja l'any 1972. La qualitat interpretativa de moltes de les seves peces, així com els arranjaments utilitzats, fan del seu grup, d'aquest grup, un dels més importants del pop espanyol de tots els temps. Com abans han dit, l'any 1966 van editar a Hispavox el seu primer LP, que va transcendir doncs, a l'estranger, amb un gran èxit. Si entrem a valorar les cançons, ens trobem una a una en temes imprescindibles des de la romàntica Lady Pepa, que obre doncs, el LP que hem dit, fins a la frívola Trapos Viejos, que ja hem escoltat, que el tanca. Però no podem obviar cançons com No Puedo Sentarme i la seva desenfrenada invitació al ball, que també fa honor al seu títol i, per suposat, a la mítica Hilo de Seda. Hilo de Seda, que com tots sabeu, va ser en el seu moment també sintonia del nostre programa. Hilo de Seda, per cert, també, insistim, que és tot un himne per al grup. Amb tot això, tenim una obra referencial que no només sona, sona, però sona a los pequeñiques i res més. Absolutament màgic i imprescindible. La crítica, com veieu, en el seu moment va ser prou bona. Compta amb moltes reedicions, tant en vinils com en CD, per lo que a ningú li serà difícil d'aconseguir-lo si és aquest el seu interès. Oficialment, com hem dit o hem apuntat, millor dit, al principi, no tenim coneixement de la seva dissolució. Avui ens acomiadarem d'aquest grup, escoltant, com no, la cançó que, com hem dit, era el seu himne, Hilo de Seda, any 1966. Bueno, cançó realment a mi m'agrada, té quelcom no solament d'agradable, sinó de pegadissa també. Aquesta melodia que ens va acompanyar algun temps a la nostra emissora, doncs em continua agradant, potser per això la vam escollir en el seu moment. Bueno, el cas és que hem arribat en el moment d'escoltar amb un altre grup. Sí, senyors, encara tenim un. Aquest grup, no sé, suposo que els més joves no el coneixeran. Potser algú l'hagi escoltat, si més no el nom. Però el cert és que parlem de Los Bohemios, Los Bohemios, a mitjans dels 60, una època de creixement de la música local mallorquina, i el reflex d'aquest fet fou l'aparició de numerosos grups de música moderna que connectaven amb els nous sons que estaven de moda en aquells anys, com era el cas del beat, el garage rock i la psicodèlia. Com a alternativa als conjunts ja consolidats, com era el cas de los Jabaloyas, els Valldemossa, etc., va aparèixer un grup de grups, i valgui la redundància, que en aquell moment la premsa balear va catalogar com nova ola mallorquina. Parlem de grups com los Beta, los Sonámbulos, The Four Winds, Andito, los Silvestres i els que aquí ens ocupen, los Bohemios. Aquest grup es va formar l'any 1962 i tenien a Felip Rebolledo Gracia com líder únic i únic membre estable de la seva formació amb un grup que va estar en constant renovació. Dos dels seus components més importants foren Juan Jiménez, primer vagon Los Pequeniques, grups en els que va participar, que va composar al costat de Felipe totes les cançons pròpies del grup, i el vocalista, Joan Toni Vives, que seria la veu del grup i dels enregistraments que va fer el grup. I, bueno, fet aquest primer tastet, perquè volem que sabeu i que conegueu com sonaven aquesta gent. I ho farem escollint a l'assar, tampoc hem rebuscat en el sentit del baúl tan antic, amb una cançó, en aquest cas, de l'any 1967, una cançó que aquí es va dir i davant aquesta gent la van difondre com El Bote que Remo. Anem per lo tant, si s'assembla, a escoltar a Los Bohemios amb un enregistrament de l'any 1967, El Bote que Remo. Bueno, estic segur que molts dels que aleshores éreu adolescents heu recordat aquesta cançó. Aquella forma de ballar-la, oi? Molt especial, molt particular, més que res. Bé, el cas és que hem de continuar i ho diem, ho farem dient que la seva primera actuació important va ser a la festa final de la primera edició del Festival Internacional de la Cançó de Mallorca. 15 anys aquells en què arreu hi havia festivals i hi havia concursos de cant, on es presentava el jovent i gent que volia sortir de l'anonimat. En allà van tocar al costat de Los Pecos, Los Cromáticos i Los Pops. Celebrat a l'Hotel Cristina del complex turístic Platges de Palma i presentat per José Luis Uriberri e Irene Mir, el guanyador d'aquesta primera edició fou Frida Boccara, amb una cançó que es va cantar en francès, Can Palma Chanté. El 31 de gener de 1965, en la gran festa de la joventut, celebrat en el Teatre Líric, van pujar a l'escenari al costat de Joan Bonergues, The Excellence, Twister Quartet, Los Silvers, Los Alacranes i The Jenkins. El 20 de febrer varen participar en el homenatge que es va fer, es va retre, en aquest cas, als Beatles, doncs en el Teatre Principal de Palma, en el que després de projectar una pel·lícula que es titulava Que noche la d'aquel dia, de Richard Lester, us en recordeu, això passava l'any 1964, la pel·lícula, al costat de Los Beta Quartet, Los Discóbolos i Los Sky. I, bueno, perquè veieu quina vida, quina animositat o quina marxa que tenien a Palma, i, bueno, crec que moltes, i continua igual. Potser haurem d'anar tots a Palma a passar ni siquiera un fi de setmana. Dit tot això, doncs potser ha arribat el moment de que escoltem en aquest grup amb una cançó que va ser o va consistir o es va integrar, millor dit, en el seu tercer EP. És un tema molt conegut, per altra banda, aquest sí que ha continuat sonant malgrat el temps, i qui no se'n recorda, en aquest cas, del que va fer triomfar la cançó i que la vam escoltar tantíssimes vegades i ha traspassat, ai, que us en recordeu del Jimmy Fontana. Doncs molt bé, anem a escoltar amb un enregistrament del 1965, una cançó, com dic, interpretada en el seu moment per el Jimmy, gran Jimmy, que es titulava El Mundo. Us en recordeu del tema, suposo, eh que sí? Anem a escoltar-lo, aviam que la memòria com va. Enregistrat l'any 1965.
No, en esta noche ya no pienso amor en ti. Abrí los ojos solamente para ver si en torno a mí giraba el mundo como siempre. Gira el mundo, gira en su espacio infinito, con amores que comienzan, con amores que terminan, con las penas y alegría de otras gentes como yo. Oh mundo, por eso ahora yo te miro y en tu silencio yo me pierdo y no soy nada al verte. Que no ha
bona veu que tenia aquest cantant, oi? Venia pensant que les cançons, i més com aquesta, que són inconfundibles, doncs quan les escoltes no en versió original, sempre detectes que no és l'original. És com si et faltés alguna cosa. En aquest cas sembla que falti doncs, la veu del Jimmy Fontana. Està clar que aquest tema doncs, l'han cantat infinitat d'intèrprets, grups, etc. Però de Jimmy Fontana només hi ha hagut un. Bueno, dit això, només afegir que també ho pensava en la cançó d'abans, no? Quan hem escoltat el tema anterior del Bote que Remo. Era música típica dels 60. I això també era una versió dels anys 60, obvi. Continuant, doncs, amb el nostre tema i en aquest grup que avui doncs, recordem, direm que poc després del que hem explicat abans, vàrem debutar discogràficament amb un EP que portava diversos títols, entre ells, amb un celler mallorquí, el Perrón Pompero. Ja veus tu, doncs, la varietat d'estils que es barrejaven a vegades al mateix disc. El que es perseguia, entenc jo, amb la millor voluntat era l'èxit. La Niña i la Yenka. Tot això enregistrat per Hispavox l'any 1965. Van continuar el camí d'adaptar grans èxits. Alguns, doncs, moltes vegades, com hem pogut veure, o podem suposar per el que hem dit fins ara, doncs molt utilitzats doncs, pels grups nacionals. I no deixaven puesto en aquest sentit, per ells, per seguir la seva creativitat, la pròpia del grup. Això, malgrat que vam mostrar en un anterior vinil, que podien fer-ho i podien ser molt més importants en conseqüència en aquest món, i no un simple grup de versions. Varen tancar l'any amb un altre EP que portava doncs, les cançons Ahora sí, Si no te tuviera más, Que te vaya bien i Aeropuerto, també recitat per Hispavox l'any 1965. Amb un aroma, aquest disc italià, doncs, motivat per les adaptacions de la cara A, sobretot. El 15 de febrer de 1966 varen participar amb motiu de les festes del Carnestoltes amb un gran ball al Teatre Líric al costat de Los Mustang i Los Fugitivos. Bueno, almenys han dit un grup que coneixem. Perquè imagineu-vos els que hem citat, que penso que molts o no els han escoltat o potser no es troben ja enregistraments d'aquests grups que hem citat. El cas és que a finals del 66 l'empresa Espectáculos Bravo amb Emili Bohigas com perdó, com encarregat, com cap, van arribar a un acord amb la família Tous, que era els amos del Teatre Líric, per oferir una sèrie de matinals, el que es coneix com matiners, els diumenges, amb el nom de Festival Yeye o Festival Bravo. Aquests espectacles juvenils presentats per Robert Andreu es basaven en un menú, per dir-ho d'alguna manera, amb una participació formada per grups mallorquins a preus molt populars que oscil·laven entre les 25 i les 40 pessetes. Vamos, no arribaven a el que coneixem avui com l'euro, ni de lluny. Los Bohemios varen participar en la seva segona edició com grup convidat al costat de Los Fugitivos, Los Sixstar, Club de 22 i el 007. Als finals d'aquestes matinals coincideix amb l'inici dels festivals patrocinats de la revista Fans. Us en recordeu d'aquesta revista? Hem parlat molt d'ella. Una revista molt curiosa que va aportar aleshores, penso jo, que coneixement i sobretot distracció per al jovent, també produïda per l'empresa de Emili Bohigas. Bueno, fet aquest trosset de la, diguéssim, biografia d'aquest grup, anem a escoltar una altra cançó de Los Bohemios. En aquest cas, és, com no, un altre cover, i la cançó, encara que es va enregistrar l'any 1967, vull pensar que encara es recorda avui. Per la versió original, si més no, no ho sé. Però el cas és que escoltarem un tema que es diu Susiku. Us en recordeu de Susiku? L'any 1967. Doncs què millor que escoltar-lo, si us sembla bé. Anem cap allà a escoltar Susiku, Los Bohemios. Thank you.
me gusta verte andar.
Quina cançó, aquesta de Susie Q, eh? A vegades em demano, em pregunto, quantes versions s'hauran fet d'aquest tema. I és veritat que moltes, potser la majoria, o si més no, gran quantitat d'elles, doncs tenien algunes, com diria jo, musicalment parlant, com més foc, més ritme. I que, doncs, la instrumentació que l'acompanyava, doncs, et feia més vibrar, per dir-ho d'alguna manera. Hi ha versions i hi ha versions, evidentment que és veritat, i sobretot, més en temes com aquest, que l'han versionat, o que l'han fet la seva versió, per dir-ho millor i més complet, infinitat d'intèrprets, crec, d'Estats Units, i bueno, d'aquí també alguns. I hasta el José Feliciano, per dir un que es caigui, home, no és que sigui d'ahir mateix, però és un home que encara s'escolten algunes cançons. Bueno, continuant amb el nostre grup, doncs hem de dir doncs, que el 19 de març de 1967 varen participar en el festival que es deia A Todo Ritmo i que va tindre com màximes figures a los Z66, quin grup aquest, oi? L'hem escoltat al nostre programa. I penso de que seria, doncs, el millor adient si trobéssim a vinils suficients doncs, per fer-li també la seva falca en el nostre programa. Com deia, los Z66, los Dodgers i los Flintstones. I en l'estiu varen tocar amb multitud de festes locals com les de Manacor, al costat de los Intrusos, en Montuïri, al costat de los Stop en Sa Pobla, con los Tamara en Sencelles, junto a los Santos o en Sineu al costat de los SN5. L'any 1968, Joan D'Antoni deixa el grup i la seva formació es va reestructurar al complet. Santi Bono, de los Gitanos, abans, com a cantant, a la guitarra Jaume, el Jacosis Nardi Los Santos, i com bajista Felipe, als teclats, José Antonio, de los Pequeniques i los Cuatro Platinos, com antecedents, i Toni, als diapasons. Amb els saxos i Jesús com a bateria. El grup, el conjunt, es va orientar més cap al xul i varen participar, potser per aquesta raó, en el festival Xul 69, que es va celebrar el Dia de Reis a la discoteca Bacomo, al costat de Mauri Set i Los de Sol. Los del Sol, un grup també que, bueno, a mi haig de reconèixer que em va ser difícil de trobar algun enregistrament, algun vinil d'ells. Suposo que algú els deu de conservar, doncs perquè són grups i d'això, doncs, que, francament, parlem de més de mig segle i, evidentment, són difícils de localitzar. Encara que varen aconseguir triomfar en els locals de moda de la illa, es varen dissoldre poc després. Felipe Rebolledo va passar a formar part d'Aquarius, un grup format per Toni Obrador quan va tornar a Mallorca. Durant anys, després d'això, després es reuneixen diversos cops a finals dels anys 70 amb el nom de Los Nuevos Bohemios, però serà 1982 quan enregistrin el seu primer llarg, l'LP homònim, que es titulava Bohemios, i que comptava amb els arranjaments d'Enrique Pastor. Bueno, ha arribat el moment, potser, d'acomiadar a los bohemios, que penso que hem tingut un bon tast del seu estil, de la seva manera de fer. I a l'hora d'acomiadar-nos d'aquest grup ho farem, doncs, amb un tema també molt famós. Famós en el seu dia, evidentment, perquè han passat uns quants dies, i valgui la redundància, però que no recordo que actualment s'escolti, sinó és en algun remember d'aquests que a vegades fan, parlant de modes i de balls que han estat de moda en el seu moment i que, com ja han passat, no repeteixen. Sí que podem dir que és un tema de l'any 1965 i que, evidentment, el seu títol és de descobrir absolutament aquest fals misteri que us plantejo. Ens referim a una cançó que nosaltres vam aprendre a ballar com tontos quan anàvem de festa perquè estava de moda. Els seus autors originals, després d'això, no sé si van treure algun disc més. Jo, francament, no ho recordo. En qualsevol cas, penso que serà agradable tornar-los a sentir. Així que anem a escoltar a Los Bohemios i la seva versió de La Yenka.
A bailar, todo el mundo viene ahora sin pensar. Esto es muy fácil lo que hacemos aquí. Esta es la yenka que se baila así: izquierda, izquierda, derecha, derecha, delante, detrás. Y un, dos, tres. Izquierda, izquierda, derecha, derecha, delante, detrás. Y un, dos, tres. Marcaremos el compás, bailaremos sin descanso siempre más. Y no hace falta comprender la música, adelante y detrás y venga ya. Izquierda, izquierda, derecha, derecha, delante, detrás. Y un, dos, tres. Izquierda, izquierda, derecha, derecha, delante, detrás. Es la yenka. Izquierda, izquierda, derecha, derecha, delante, detrás. Un, dos, tres. Izquierda, izquierda, derecha, derecha, delante, detrás. Un, dos, tres.
Ah, que sí que us en recordàveu d'aquesta cançó. Com no? I bueno, els que varen poder perquè hi vivien aleshores segur que la van ballar. Però també hem de dir que era una versió, com heu dit, o com heu sentit, millor dit, potser adreçada al, m'atreveixo a dir, al turisme, potser, tot i que la cançó era coneguda arreu d'Europa, penso. Bé, continuant amb el nostre programa, aleshores anem a escoltar amb un altre grup conegut, en aquest cas, penso que sí, per diversos motius. També són d'illes originaris, eh? I parlem, per no adreçar-ho ni retrasar-ho més, de Los Canarios. Los Canarios, que és un grup que alguna cançó hem escoltat fa temps, però que penso que havia d'estar també present en aquest cicle que han dedicat als grups espanyols. En definitiva, Los Canarios, doncs, fou un grup de soul i rock espanyol que es va formar en les Palmes de Gran Canària l'any 1964, al voltant del seu cantant Teddy Bautista, i que es varen separar l'any 1974, i que, bueno, hom recordarà que el seu gran èxit més una cançó van tindre èxit, però aquesta doncs va ser, jo diria quasi bé que la cançó insígnia, se sentia i s'escoltava a totes hores. Era Get On Your Knees. Salvador Domínguez, que fou el guitarrista del grup en els últims temps, va incloure les dades històriques del grup en un llibre que deia Bienvenido Mr. Rock, els primers grups hispans de l'any 1957 a 1975. Inicialment, el grup que avui doncs, hem indicat es feien dir Los Ídolos, encara que quan es va iniciar un viatge que varen fer a Estats Units l'any 1967 varen decidir canviar-se el nom i posar-s'hi The Canaries, enregistrant allà el seu primer LP, Flying High with The Canary. Anem a escoltar, si us sembla bé, aquest grup amb un tema enregistrat l'any 1968. És a dir, si ho hem dit bé, més o menys, encara amb tota la incidència del seu viatge a Estats Units. Anem a escoltar aquest tema que porta per títol Shield, o Child, millor dit. Anem a sentir-los.
Mommy, she will treat you right, for she's so dedicated to you, my child. You were born in the southern wild. Share with mommy all your blue ties, for she's so dedicated, so dedicated to you. Sun. There he lives, the Almighty One. He will come running to you. He'll take away your sorrow. 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 I gotta give you a little hug to my child, Ross and Lace. Yeah, 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 yeah. Dusty Lace, the little sound back there.
Bueno, el tema, suposo que després de tants anys de no sentir-lo, potser, doncs, alguns els haurà sorprès i amb altres els haurà recordat, doncs, que efectivament era una cançó que ells van interpretar i que també es va sentir una miqueta aquí, a casa nostra. El fet és que, continuant, quan varen tornar dels Estats Units, varen espanyolitzar el seu nom i de The Canaries es van posar Los Canarios. Varen enregistrar una sèrie de singles de rock amb metalls i amb moltes influències soul, que varen tindre bastanta projecció. El seu primer single en aquesta línia fou The Incredible Miss Perryman, per una pel·lícula que algú haurà vist, suposo, que es deia Peppermint Frappé, del famós Carlos Saura, que va protagonitzar Geraldine Chaplin i José Luis López Vázquez. Però el seu hit més gran l'obtindrien amb el seu següent single, el famós Get On Your Knees, que va produir Alain Milo, aquest senyor que tant hem sentit i que participava molt activament en el camp musical d'aquí de casa nostra en els anys 60. Aquest tema que va ser enregistrat a Londres amb músics d'estudi, anglesos per suposat, i que es va convertir doncs en la cançó de l'estiu de l'any 1968. Però, si volem dir una cosa abans de continuar, primer direm la composició del grup, i parlàvem per ser una qüestió cronològica de l'any 1968, però afegia de que primer volíem escoltar quina era la formació de l'època de Los Canarios. Hem dit el Teddy Bautista, cantant, harmònica, guitarra de ritme, Gibson Les Paul, Gaston German Pérez, guitarra solista, en aquest cas era la Fender Telecaster, Graham Vicunsau, òrgan, Álvaro Llévenes, baix, baix Fender Jazz Bass, per exemple, Tato Luzardo, que era la bateria, Feliciano Nano Muñoz, que era el trompeta, Alfredo Maíquez, trombón, i el germà Vicente Maíquez, que tocava el saxo. I anant amb aquest petit desgavell que us he muntat, volia dir que no era precisament el tema doncs, que escoltarem en aquest moment, aquest famós Get On Your Knees de l'any 68, perquè pensem que, i us ho avanço, pensava que era un tema que no podíem deixar d'escoltar, lògicament, si parlem dels Canarios, però l'havíem reservat per al moment de l'acomiad. Dit això, afegir-vos que al llarg de tot aquest temps que hem vingut explicant van anar passant pel grup diversos músics, entre ells Félix Sierra, que va substituir a Graham Vicum Show a l'òrgan, i el cantant madrileny Pedro Ruiz Blas, que suposo que tots us en recordareu, que aquest va ser l'encarregat de suplir l'absència del líder del grup, Teddy Bautista. Durant el seu servei militar, que, per cert, amb molt èxit. Després de la mili de Bautista, aquest va iniciar temporalment una carrera en solitari i posteriorment va regressar al grup amb la reincorporació de Bautista i van evolucionar cap a un so molt menys negre, més jazz-rock, com el que feien als Estats Units grups com Chicago o Blood Sweat i Tears. En aquesta línia, menys propera al soul, però mantenint els metalls, van enregistrar diversos singles i dos LP, un que es deia Libérate i un altre que es deia Canarios Viva. El cas és que un tema que abans hem citat, tinc en noteta i mira, no puc resistir-me d'explicar-vos que la cançó, que va ser també famosa, i si no menteixo, va anar editada amb el single que varen publicar, El Ponte de Rodillas, un cançó que deia Free Yourself, va ser utilitzat en la pel·lícula Al final del camino de l'any 2009. Dit tot això, i com veieu a vegades la vida dels grups és bastant enrevesada, si us sembla, anem a escoltar un altre tema d'aquest grup. Aquesta cançó que escoltarem es va enregistrar l'any 1971 i porta per títol Reaction. Anem a veure què tal ho feien l'any 71 aquest grup. Anem allà. Perdoneu, estava tan emocionat que no m'hi he adonat de què era l'hora. Fins al diumenge que ve, una abraçada per tothom, salut i treball. Fins diumenge que ve.
Comienza Mate, Tango y Folclore. Muy buenas tardes, noche, Nanu Pereira. ¿Cómo estamos?
Hola, ¿qué tal, Gustavo?
Qué domingo bien, bárbaro hoy, ¿eh?
Uy, sí, sí,
yo
sí.
No sé ya si estoy en sábado o en domingo, porque viste que nos mueven mucho. Sí, sí, nos mueven mucho. Yo, lo que tiene de bueno cuando uno entra a la radio es
razón.
Que se olvida de todo, Nanu.
Eso es verdad, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. Tengo que dar muchas gracias a toda la gente que nos sigue.
Claro que sí.
Y que no sé si nos sigue o nos persigue ya, ¿eh? Sí, pero bueno, es importante claro. Entrar a la radio, ¿eh?
Oye, y ya estamos en el quinto mes, ¿eh? ¿Qué te
exacto,
parece?
Exacto.
¿Qué te parece?
Sí. Y por decir algo, ¿cuál es la quinta región de Chile? Por hacer alguna pregunta.
Ay, mira, así. Justo, mira, es la región donde yo era.
Ah, mira.
Valparaíso.
¡Opa!
Valparaíso.
Qué linda ciudad.
Valparaíso, Viña del Mar.
Qué linda ciudad, Valparaíso. Qué lindo puerto que tiene.
Usted tiene la dicha de conocerlo, pues.
Claro que sí. La verdad pues, que lo pasé muy bien y no me faltó lo de comer para nada, ¿eh? Y de lo otro ni le digo nada, Nano.
No,
no digo nada. Aparte, hay un problema en Valparaíso. Que uno